Ni d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
Més informació a ivetresnotícies.com. I un anys amb tu. A IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Molt bon dia, com estàu? 9 i 4 minuts, arribam així ja a les 9 i 5 en aquest dematí, en dissabte 25, dia de Sant Marc. Molt d'anyets a tots els que avui feis festa, molt d'anyets a tots els que vos agraden els caragols, també. Aquest programa número 66 de La Gran Vida. Com passes temps? Ja sabeu que cada dissabte mos agrada entretenir, mos agrada informar, mos agrada que tingueu coses per fer de matí. I una d'elles és escoltar aquest programa. Avui és un dia especial, no només per Sant Marc, sinó perquè si vos agraden les bicicletes, si sou cicloturistes, avui és el gran dia. Avui la 312 ha arrencat des de les 6 i mitja, des de matí, més o manco, i ja sabeu que això implica que hi haurà restriccions de trànsit durant tot el dia. I això també és una cosa que interessa a tothom, perquè moltes persones que mos escolten, molt de voltros, que ja ho haurà anat, bon anau a veure els sogres, els fills, els nets, a veure un amic, un cumple, un dinar, i estàu molt pendents també de saber si podreu circular per les carreteres de Mallorca o no. Un programa on ja sabeu que vosaltres també hi podeu participar, i ho podeu fer a través d'aquest número de WhatsApp.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Jo m'agrada repetir sempre el número perquè si aneu conduint... Margalida, agafa el telèfon, agafa, apunta, vinga.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Au, idò, començarem. Benvinguts a tothom. Ja sabeu que avui, fins a les 11, demà tindrem un altre programasso fins a les 12, i amb un entre tu i jo molt especial que m'agrada, però bueno, ja serà demà quan donarem pistes. Ara començam aquest programa número 66 de La Gran Vida i arrencam en la 312. Ja sabeu que cada any Mallorca es converteix en l'epicentre del ciclisme amb una nova edició d'aquesta Mallorca 312, una de les marxes cicloturistes més importants del món. Un total de 8.500 participants arribats d'arreu del planeta corren des de les 6 i mitja per tota l'illa en tres distàncies diferents. 167 quilòmetres, 226 quilòmetres i 312 quilòmetres, que és el que dona nom en aquesta cursa. Amb sortida i arribada a la platja de Muro, que és el punt neuràlgic d'aquest gran esdeveniment esportiu. Com us comentava el nostre company Álvaro Alonso, que el tenim per allà, la veritat és que pendents també de que no hagi incidents. De moment, mos ha pogut contar la caiguda d'un ciclista, un home, que ha caigut i ja està traslladat a l'hospital. No res greu, però té ferides i esperem que se recuperi i que no hi hagi, sobretot, més caigudes. I com deia, la prova ha començat molt prest, entre les 6 i mitja i les 7, com ja és habitual, i això implica un important dispositiu organitzatiu i també afectacions al trànsit a diferents punts de l'illa. De fet, en aquesta hora, nosaltres, ara que hem començat aquest programa de La Gran Vida i IV3 Ràdio, ja sabem que hi ha trams que són clau amb restriccions, especialment a la zona de la Serra de Tramuntana, en punts com Pollença, Lluc, Soia, o d'allà, que estaran afectats durant tot el matí. Nosaltres per això volem parlar, en aquest cas, a la Nelly García, de la DGT, per saber com estan les carreteres, si així vos tenim informats. Nelly García, molt bon dia, com estàs?
Bon dia. Jo, sí, en aquest moment, amb motiu de la prova cicloturista 312, tenim talls importants de carreteres. Ara mateix roman tancada gran part de la Serra de Tramuntana, especialment la M10, entre Lluc, Sóller, Valldemossa i Andratx, com també tenim ara mateix, començava a tenir talls de carreteres a l'interior de l'illa, entre Esporles i Santa Maria del Camí. Recomanar als conductors evitar desplaçaments innecessaris per la Serra de Tramuntana al llarg del dia i utilitzar rutes alternatives. Això és tot. Bon dia.
Moltes gràcies, Nelly. T'ho volia demanar, no sé si te tenim per aquí encara o si ja mos has fuit, però ara ho sabrem. Nelly, si m'escoltes? Vale, no, no passa res. Una coseta que volien saber nosaltres també és a veure quant de temps duraran aquestes restriccions i quin temps tindrem per poder desplaçar-nos durant tot el dia. Clar, no és el mateix circular per en aquest cas per l'autovia que fer-ho per carreteres secundàries. I ja sabeu que el que heu de fer és tenir molta precaució. I sobretot una coseta, que és una cosa que hem parlat molt. Si no us agraden aquestes rutes cicloturistes, teniu paciència, que només és un dia, que ja sabeu que les carreteres, el que volem és que arribeu, Si avui arribeu una mica més tard a la finca que els vostres amics, no passa res. D'acord? No és cap tragèdia. I sobretot és que arribeu bé i que tinguem tots una mica de paciència. Poden conviure, cotxos i ciclistes. I els ciclistes també, en aquest cas, perquè està tot molt controlat. Però els ciclistes que sortiu cada diumenge o cada dissabte a fer una volta, penseu que ho heu de fer bé, en condicions de seguretat, perquè hem de poder conviure tots. Una altra cosa que també convivim és amb el fet de que els hotels, a part de Muro, sobretot, comencen a omplir-se de gent. Tenim aquest dia famílies, ciclistes, sobretot amics, que el que fan és omplir hotels per aquest gran esdeveniment. I això suposa acollir ciclistes també internacionals de molt de llocs. Clar, aquesta 312 és una cita clau dins la temporada turística i nosaltres parlarem d'aquí uns instants amb en Matías Tugores, director de Viva Hotels, perquè mos digui quina és la situació també, no?, de hotels, ambient, de sortida aquí a Muro, i per saber com estan les coses en quant a la capacitat. Com ens ha acabat Pasco, com ha acabat Setmana Santa, que és quan tenim aquesta primera pujadeta d'afluència de turisme, sobretot, però després, en la 312, diguem que tenim una altra, no?, una altra pujadeta, i volen saber com estan les coses. Vinga, anem a escoltar un poquet de música i tot d'una connectam amb en Matías Tugores, director de Viva Blue Hotels.
Mirando, creo que me ha conocido. Será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
I doncs sí, parlam amb en Matías Tugores, director de Viva Blue Hotels. Volem saber quin és l'ambient que hi ha per Platja de Muro, com estan les coses per allà i com se viu des de també la part hotelera un esdeveniment com la 312 d'aquesta magnitud. Matías Tugores, Matías, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anam? Quin és l'ambient que hi ha per Platja de Muro? Sabem que aquest dia estarà la cosa intensa i bueno, som també amb ganes de saber com ho duis, els hotelers, també.
Bueno, doncs pues, avui a les 6:30 ha sortit la prova, la marxa cicloturista Mallorca 312. Ha sortit ja avui de matí, ara d'avançar supost per la Serra de Tramuntana en aquestes hores. I res, el dia ha començat estupendo. Hem començat amb un potent desayuno per a tots els participants que estan al nostre hotel. i per donar-los forces, i espero que sigui un dia guapo, i fa molt bon temps, per tant, suposo que tot anirà bé.
Com m'agraden jo els berenars en els hotels. Sempre és una cosa que he dit, però és un moment on berenes allò, que no berenes entre setmana, però és veritat que dies com havien d'agafar forces. Què suposa per vosaltres acollir tant de ciclistes internacionals i nacionals, per suposat, i mallorquins?
Bueno, és un repte, però nosaltres tenim la sort de que nosaltres som l'hotel oficial de la Mallorca 312, per tant, i des de fa anys, per tant, ja ho duim per mà, i suposa molta feina, molta preparació, adaptar els menús a els deportistes, i bueno, viure tot això és molt guap. I veure les grans figures que tenim, per exemple, per aquí, ara en el nostre hotel, com Miguel Indurain, Alberto Contador, Pedro Rillo, José Abeloqui, és una experiència que és molt, molt guapa de viure.
Sí. Jo quan vaig amb Miguel Indurain, que ha tingut la sort d'entrevistar-lo qualque vegada, jo encara se'm posa la pell de gallina, però jo era adolescent quan va guanyar aquells 5 tours i sempre és un home de referència dins el ciclisme i que tots els que varen néixer per allà per l'any 80 i més grans, mos en recordam, no? I la veritat que tenir-lo a un hotel i tenir-lo per allà està molt bé. Però quin és el perfil de clients que teniu? Són sobretot alemans, anglesos? Quin és nacionalitat que teniu més ara mateix?
Bueno, ara mateix, aquest fi de setmana, la nacionalitat que predomina en el nostre hotel són escandinaus, són suecs, que tenim aproximadament un 25% de suecs, després hi ha un 20% d'alemans, també hi ha britànics, per un altre 20% aproximadament. Tenim també ara molts espanyols, degut a la Mallorca 312, com que tenim aquí també l'organització que s'allotja en el nostre hotel i tots aquests participants importants els tenim aquí, també el mercat espanyol ara és important en aquests dies per nosaltres.
Una cosa que sempre se diu, se repeteix en aquest casos, pensa que aquest tipus d'esdeveniments ajuda a desestacionalitzar el turisme?
Sí, per supost que sí, per supost. Nosaltres, el nostre hotel està enfocat en el deport, en mesos nosaltres obrim, solem obrir a principi de març, final de febrer, principi de març, i estem enfocats en el cicloturisme i en els triatlons, triatletisme. I solen tenir bones ocupacions durant el març i abril degut a aquest tipus de turista. Si no, després, a partir de mitjan maig és quan comencen les famílies. I per això, degut a aquest tipus de turista, ens permet obrir l'hotel bastant abans.
Clar, familiars, amics, ciclistes que venen per la 312, ja queden, venen uns dies abans? Quan dic un període de dies abans, dic a lo millor una setmaneta, o just en els dies que venen a participar i se'n van i després ja fins maig que no tornen a venir, com deia, les famílies i arrencant la temporada? Una mica com funcionen aquesta gent que ve a participar?
No, hi ha participants que han vingut amb la família i ja han vingut ja fa una setmana i se queden aquí a l'hotel, amb la família i tal, i després també els darrers dies ha vingut també bastanta gent per dos o tres vespres que venen per participar a la carrera, a la prova, i després se'n van. El diumenge surten bastants.
I de res, no t'ho vull llevar més temps. Una darrera pregunta. T'agraden els caragols? Perquè nosaltres, per Sant Marc, sempre menjant caragols.
M'encanten els caragols. I volen més si podem menjar una caragolada.
Clar que sí, i aprofitarem. Encara és prestat, però ara de moment és berenar. El berenar dels hotels ja sabeu que són boníssims, jo és que m'encanten, és una cosa.
Nosaltres hem berenat
a les 5
del matí aquí,
avui. I ja podem menjar caragols, això segur. Nosaltres ara parlarem de caragols. Moltíssimes gràcies, Matías.
A vostè.
Gràcies.
No
m'has
fet tantos mierda. Quizá eres mi próximo error.
I doncs sí, volem celebrar el dia de Sant Marc, que és aquesta diada ben arrelada, no?, que tenim amb els caragols com a protagonistes, i parlarem amb en Albert Seguí de Caragol Bové. Ja esteu preparats? Vos agraden? No vos agraden? Aquestes cosetes que mos agraden tant. Vinga, un poquet de música, publi i tornem. Fuck.
IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Demanau moses cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Seguim a la Gran Vida, 9 i 23 minuts. En breu parlarem amb en Albert Seguí de Caragol. Bo bé, perquè avui és Sant Marc, però ja sabeu que abans nosaltres també mos agrada saber què és el que passarà en les pròximes setmanes. Mos posem una mica més futuristes. Mirau, i és que Hi ha un assaig molt important de cara a un dels grans esdeveniments astronòmics que viurem enguany a les Balears. I és que el pròxim 12 d'agost podrem veure un gran eclipsi solar. No és que no estigueu avisats, eh? Nosaltres anem avisant, anem dient coses i ja sabeu que li donem continuïtat a una situació anòmala, però molt bona, molt divertida, única per les Illes Balears. I és que, mireu, la setmana que ve el sol se col·locarà exactament al mateix punt on estarà el dia d'aquest fenomen, d'aquest eclipsi de sol, dia 12 d'agost. I és una oportunitat perfecta per fer proves i per preparar-se. Nosaltres això sempre ho fem de la mà d'en Pep Marcús, que és el professor, astrònom, president del Club Newton.
Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.
Pep, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, sempre és un plaer sentir-vos i quan poseu aquesta sintonia me poso a ballar a nostra, imagina com estic.
És que és un musicote, eh? És que te tenim preparat. Mira que ara estàs amb unes setmanes intenses, te veiem per tot, te veiem per IB3 Televisió, te veiem a ràdios nacionals, bé, nacionals, d'aquí però de caràcter nacional. Ets per tot, estressat o no?
Sí, una miqueta sí, però més estressat estaré d'aquí 3 mesos, segurament. El mes d'agost, en ple moment efervescent de l'eclipse. I ara aquesta setmana és evident que han de tenir presència els mitjans, no jo únicament, sinó tots els astrònoms que estan dins les comissions del govern per sort d'organitzar l'eclipse, perquè tenim una, el que has dit ara, un simulacre dia 29 i dia 30 d'abril, perquè la gent tingui una idea, se farà aquest simulacre perquè és el punt de l'any on el sol se posa exactament en el mateix lloc que dia 12 d'agost, que és a dir, que ens interessa. Tenim un assaig general la setmana que ve.
I doncs, mira, podem començar per aquí, si vols. Per què és important fer aquest assaig abans de l'eclipsi del mes d'agost?
Bé, primer podem comptar l'assaig en què consistirà. Senzillament és que si tothom que ens escolta té un lloc pensat per anar a veure l'eclipsi enguany, el que ha de fer... Primer de tot que sigui millor un lloc de vora casa, no ens hem de desplaçar gaire. Si podem veure l'eclipsi des del jardí de casa, millor que des d'una banda en fora de casa nostra, el primer de tot. El que hem de fer, dia 29 o dia 30, un dels dos dies ja va bé, és sortir a les 8:30 del vespre a veure si se veu el sol. És l'únic que s'ha de fer. Si estem a la terrassa de casa nostra, agafam un refresc de la gelera, mossem, anem a xerrar amb la dona, en somo, i miram a les 8:30 si veiem el sol. Això sempre comptant que no hi hagi nígols, evidentment, que és una cosa que no podrem preveure fins a uns pocs dies abans de simulacre. Per això també hi ha 2 dies, per si un dia està ennigulat, l'altre que tinguem opció de mirar. I senzillament és això, mirem si se veu l'eclipse des de la nostra localització. Si se veu l'eclipse, perdoneu, el sol des de la nostra localització. Si aquest dia, la setmana que ve, veiem l'esfera del sol a l'horitzó a les 8:30 del vespre, vol dir que dia 12... d'agost també se veurà. És únicament el que se demana la gent i així tenim dades fefaents des d'on se veu l'eclipsi a llocs que per no tenim en compte. Vos posaré un exemple. Tenc una amiga que se'n vol anar a Sineu a un banc que diu que d'allà se veu la posta de sol. I aquest dia, 29 o 30 d'abril, aniran a aquest banc mirant la posta de sol i si veu el sol és que dia 12 també se veurà. I no s'haurà de desplaçar gaire, més que de casa seva a Sineu fins en aquest banc.
I doncs, mos serveix tant dia 29 com dia 30?
Sí, els 2 dies són correctes. L'únic que passa és que no és exactament, però res. La diferència entre dia 12 d'agost és mínima, a la qual cosa mos basta de referència.
Molt bé, per tant, és molt interessant tots els que pugueu veure, no?, com el sol s'amaga d'allà on sigueu, des d'allà ho podreu veure també dia 12 d'agost. Clar, si tothom ho pot fer des de casa seva, que guanyam? Guanyam que ja no haurem d'embossar per les carreteres i és una cosa que preocupa i on l'estàs incidint molt, no?, darrerament.
Sí, perquè l'eclipsi millor de casa teva que la carretera. Imagineu-vos que vivim a Manacor, per exemple, que de Manacor a llocs que se veurà segurament l'eclipsi, i volem anar fins a un port de la Serra de Tramuntana en travessar tota Mallorca. I en condicions normals, un mes d'agost, jo duu aproximadament 1 hora, i a la tornada també, però clar, el dia de l'eclipse s'apost que hi hagi molta saturació segons quines bandes. La qual cosa s'intenta minimitzar aquesta possible saturació. Què passarà? Si jo me'n vaig en cotxe, ha esperit que me trobi un embús, que s'atraqui l'hora de l'eclipse i que no el vegi més que dins el cotxe si és que el veiem en el lloc que... Imagineu-vos que estàu dins el túnel de Soia a les 8:30. Clar. No veureu l'eclipse. I després també el tema de tornada en el lloc d'origen, que és encara més dificultós si tothom se'n vol anar desmatant mateix lloc, en la mateixa hora. I tothom que ha anat a veure un partit de futbol de primera divisió ho sap. Si anem en el camp de Sant Moix, aquí a Palma, a l'hora de partit tothom se'n vol anar en el mateix temps de la mateixa localització, la qual cosa se saturen les carreteres circundants de la bicintura. Això és el que s'intenta evitar per dia 12 d'agost.
Anem amb les recomanacions bàsiques per mirar un eclipsi. Hem vist que hi ha unes ulleres especials i tot això, però si arriba el dia i no tenim aquestes ulleres, el que s'ha de fer és no mirar i s'ha acabat. O hi ha una alternativa casolana?
Hi ha una alternativa, però que sempre és sense mirar el sol. Ara la gent pintura se'n riurà, però és que és una alternativa correcta i que no posa en risc la nostra visió. Primer de tot, hem de defugir, no hem d'emplear ni ulleres de soldador, ni radiografies, ni negatius de fotografia, ni qualsevol estri casolà que tinguem que per casa nostra, o un mirall fosc, qualsevol cosa d'aquestes, no val. Un vidre fosc, vull dir. Això que quedi clar, que l'única eina per protegir la nostra vista són les ulleres homologades d'eclipse en ISO 12312-2. És l'única manera de protegir la nostra vista. Ara bé, si no tenim ulleres i volem veure l'eclipse, l'únic que hem de fer és agafar una giradora, i ara la gent riurà, una giradora, una espumadera en castellà, això que feim servir quan fregim patates,
sí,
la posam que faci ombra a damunt una paret blanca, ha de ser llisa, això sí, no ha de ser grupellosa, i la ombra dels cercles de la giradora mostrarà la mossegada que fa la lluna damunt del sol.
Això és superinteressant.
És molt senzill. Això ho poden fer els infants. De fet, jo ho he fet amb infants petits. I senzillament agafar un estri que tingui forats. Pot ser un colador, també un colador d'aquests de peix que té forats. El posàvem que faci ombra damunt d'una paret i els cercles blancs de sombra que fan... Això te mostrarà la mossegada de l'eclipse. Això sí que se pot fer. Perquè no estan mirant el sol, estan mirant una ombra. I això segur sempre sent. Això seu per projecció. Això sempre en el cas que no tinguem ulleres, però jo sempre recomano que comprem ulleres, perquè si veus la mossegada de l'eclipse a dins un forat fent una ombra, és molt tentador girar la vista i mirar per un cap al sol, evidentment. Clar. La qual cosa sempre, a veure, les ulleres d'eclipse se poden comprar ja de cada vegada a més bandes o òptiques. Segurament s'estendrà a mesura que s'atraqui l'hora de l'eclipse, se podran comprar, in situ, moltes bandes físiques, no només per internet, que fins ara, més o manco, era la manera més senzilla, que pitjar un botó i que te l'envien a casa teva. Però si a moltes òptiques ja n'hi ha, per exemple. I són, tenen un preu molt baix, i són 3 euros, de 3 i 5 euros aproximadament. Pintura és un poc més barat, pintura és un poc més car, però això ens garanteix que tindrem salut ocular. La qual cosa són més ben gastats.
De fet, nosaltres ja, si hem de fer la prova per veure si se veurà el sol com s'amaga, ja ho hem de fer amb les ulleres, no espereu a l'eclipsi per mirar el sol. No és qüestió de mirar un eclipsi, sinó de mirar cap en el sol, el problema.
No. Igualment, hem de dir que aquest dia de simulacre, dia 29 i 30 d'abril, no se tracta d'estar mirant directament i atentament el sol, sinó veurement si s'ha veut sol de les posicions i ja està, únicament això. És a veurement si hi ha ombres o no ombres. Si no teniu ulleres, tampoc passaràs aquest dia, però millor sempre que mireu el sol amb ulleres de protecció, sempre.
Pep, per anar acabant, també tindrem pluja d'estels o llàgrimes de Sant Llorenç, dia 12, és així?
Sí, cada any arriben. I enguany arriben com la cirereta de Montes Pastís. És a dir, normalment, dia 12 d'agost, només tenim la llàgrima de Sant Llorenç, que ja és un esdeveniment molt important dins l'astronomia, tot i que de cada vegada són més febles any rere any. Sabeu que la Terra ja ha agafat molt de restes d'escometa que va crear aquesta pluja, però és una de les pluges més importants que tenim durant tot l'any. La qual cosa, dia 12, tenim, primer, 96 segons de totalitat de l'eclipse total de sol. Després, un quart d'hora després, posta de sol eclipsada i tercer punt, llàgrimes de Sant Llorenç. La qual cosa, si qualcú se desplaça, cosa que no recomanem, a veure l'eclipse després, a l'hora de tornar poc, queda allà on està, mirant la pluja d'estrelles fins que se faci un poc més fosc, fins que en vegin unes quantes, i anar sortint de la zona on està, si hi ha d'haver desplaçament, de manera gradual, que això sempre és una bona idea.
I de Pep Marcús, des del Club Newton, nervioses o no?
Sí, 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 sí. Sí? Nervis, però nervis bons, aquests nervis bons que tens...
Ah, aquests són els bons, de, clar que sí.
Aquest, abans de partir de viatge o abans que vingui un conegut que fa temps que no veus, que és aquest cas ara mateix, sí, hi ha nervis, però nervis bons, perquè estem, fa anys que ens preparem, fa anys que estem pendent d'aquest eclipse i estem esperant com qui espera el Messias, pràcticament. Però sempre amb les recomanacions de no desplaçaments possibles i de protegir la vista, que és el més important a l'hora de veure un eclipse.
I de vinga, la pregunta que te volia fer per acabar, t'agraden els caragols?
Sí, molt, però nosaltres no els menjam a Sant Marc, que soia, els menjam per la fira, 15 dies més tard.
Ah, firo o firo, de soia?
Firo, sí, 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 la fira i el firo.
Perfecte, idò, estupendo. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, com sempre, a La Gran Vida, per informar-nos i per fer seguiment d'aquest aconteixement que es produirà dia 12 d'agost, ja sabeu, quan se'n va el sol, idò, hi haurà un eclipsi, i això és un fenomen que no vos podeu perdre, però s'ha de fer en bones, s'ha de fer unes mesures i sobretot sense tenir problemes, eh? Cada és una cosa guapa. Moltes gràcies, Pep.
Moltes gràcies a vosaltres i molt d'anys a tots els Marcs.
Gràcies. Vinga, va, que volen celebrar Sant Marc, que ja comença a fer oloreta caragolada, una diada ben arrelada a les illes en què els caragols es converteixen en protagonistes de taula i de tradició. Jo vull saludar en Albert Seguí, que crec que estava molt liat amb els caragols en aquests moments. Tenia feines, però l'hem segrestat res, un parell de minuts, i li volem agrair. Albert, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, molta feina, que sé que estaves liat, però bueno, te'n puc recuperar. Jo passava una penada.
Sí. La veritat que sí, que tens de temps aquí, com te pots imaginar, són quatre despatxants i no donen abasto. Tens de temps que fa cor i és un dia molt especial i molt agraït d'aquest dia de Sant Marc.
Idò, mira, jo te volia demanar a veure com és precisament en aquest moments, no?, un dematí com avui, en dia de Sant Marc, com ho duis?
Home, imagina't, avui el gran avantatge que tenim és que cau en dissabte.
Clar.
Claro, quan cau entre setmana, que és un dimecres o un dijous, pues, la gent fa feina, té feina, i venen aquí per estira-tira, quan poden i quan venen. Però avui dissabte tothom té el llibre, i pensat, he obert a les 9 i ja hi ha una filera de gent que no vegis, o sigui que enguany pinta molt bé, se'n marx, la veritat que sí. I cada any va més, o sigui, cada any la gent li agrada més menjar caragol i celebrar aquesta festa, i avui, més a més, pues, el que fan és celebrar més en família d'aquest festiu.
Sí.
Vam venir a cercar un quilo, però no, pues, no són 4 quilos, són 5 quilos, o 10, depèn.
Avui és el dia. Mira, jo tenc una torradeta després, però jo ho pensava, dic, això el que hauríem de fer és agafar caragols, però bé, encara ho arreglarem, ja ho veuràs. Caragol, bo bé, quina tradició té ja de venta de caragols?
Bé, nosaltres ja ara, enguany era novembre, farà 15 anys que ens dedicàvem a aquests caragols, ja, està volant. I, bueno, nosaltres el que feim més són aquests caragols cuinats en bosses al vacío, que se venen a les grans superfícies, grans supermercats, a les botigues, a les quineceries, als mercats de l'Olivar, de Pere de Grau i Santa Catalina. Mm. I, bueno, nosaltres ens especialitzem en això. I en la nostra iòlica també és espectacular, que és l'acompanyament adequat per menjar aquests caragols.
Una recepta bàsica de caragols, de lo que li posau vosaltres, hi ha qualque secret, ja sabeu que la Coca-Cola ningú ho diu, però vosaltres ho podeu contar.
Nosaltres podem comptar que el que més important són les herbes aromàtiques, que són fonoll, sobretot fonoll, el doble sal de les herbes, moraduix i herba sana. Aquestes tres herbes fresques mai falten a nostres caragols.
Molt bé. La gent ja no els va cercar. Ara la gent no s'ha perdut la tradició de menjar-los, però anar a cercar-los és diferent, no?
Home, és diferent primer perquè va sortir fa 5 anys, més o menys, una normativa dient que estava prohibit anar a sacar caragols, que per cada caragol te posaven un euro de multa. Mm. I a part d'això, si rentes a veure això, pot dir tothom que n'hi ha molt menys. O saps que abans, quan plovia, fes la ploguda, jo me record que mon pare me duia llumet i jo anava a cotar tots els tendres que fan caragols, i me record això.
Sí, sí, sí.
Però ara això ja s'ha perdut, i a part que s'ha perdut és que no n'hi ha. O sigui, que no ho trobes. Vas de vespre per la cartera, jo sempre em veig, i això no en vols, no en vols ni un.
Mm-hmm. Quin consell donaries a algú que vol cuinar cargols per primera vegada així d'una forma més amateur? O no va bé? No funciona.
Sí. El millor que ha de fer és venir aquí això a comprar els cargols vius.
Exacte.
I a partir d'aquí jo diria que ho ha de fer, que estem a fer l'ornet, un pic de maneres. Claro, jo aquí, després d'aquests 14 anys i mig que feia cargols, n'he pres molt i sé exactament que el fer l'ornet perfectament en 10 minuts. S'ha encantat de mitja hora i jo en 10 minuts tinc el cargol polit, lluent. Això, però bueno, són maneres de fer-ho. Amb aigua teva, i dins d'una malla posta, dins la malla closca, s'afreguen, se van vendre més aviat, i amb aigua teva es truca millor. Altres fan amb aigua de sal o amb aigua de vinagre, i això el problema que té és que el cargol fa molta bava i s'aprima. El cargol, bava, té sempre, igual que no tot saliva. Si comença a tirar sal i vinagre i bava, i bava, l'únic que fa els cargoles és aprimar l'olor. I s'arriba a morir. O sigui que no el que feien és de meigua teva, calenteta teva, o pum, vena dins la malla, després fora la malla, i listo, ja queden els cargols lluent.
El safàs, jo sé que és poble, el safàs amb un picat coventet o no?
Sí. Aquí es vol minuts que fan llet tot el covent.
Minuts que fan llet?
Tenen un puntet de covent, sí, és veritat que sí.
Una guindilleta en el cafè, també.
Sí. Els cargols, com els callos i els podons. Han de ser bon comentat. Això és la gràcia dels cargols, també.
Han de tenir rock and roll. Idò, Albert, moltes gràcies per aquests 5 minutets. Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Te deixant que segueixis fent feina. Gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga, bon tema que tot. Salut.
Una ferrada, salut.
Adéu.
Vinga, escoltarem un poquet de música i ja tenim aquí en David Arraez i després na Teresa Ramos.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a la base Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego de loteria y hay que competir. El futbol va de competir y no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
És el torn donant paraula en David Arraez, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals. Quan són les 9:43 en aquest moment, el tema d'avui, mirau, és com reaccionar davant crítiques injustes. I a tots ens ha passat, no? Qualcú ens critica sense motiu i no just, no mos pareix just. Quan això passa, tenim dues opcions. Explotar, atacar, diguem, o mantenir la calma. I clar, nosaltres volem saber com hem de reaccionar en situacions que ens semblen injustes quan ens sentim atacats. Molt bon dia, David. Com
¿Qué
estàs?
¿Qué tal? Buenos días, Juanmi.
Ho he contat bé?
Lo has contado perfectamente, como siempre. Como siempre.
I de vinga, jo vull que ens donis aquest tips de solució, sí, ara sí. Que estan berenant, hi ha gent que encara berena i que, sí. Que ja han tingut la primera discussió, a lo millor.
Ah, sí, probablemente. Porque además hay una cosa que duele especialmente cuando hablamos de comunicación y es recibir una crítica que sabes que no es justa. Porque no es por lo que te dicen, sino es la sensación esa de esto no es así, es injusto. Y en ese momento, pues como tú muy bien has dicho, pueden pasar dos cosas que son muy humanas. Sí. O te defiendes con todo, o te lo tragas y te lo llevas dentro. Así que hoy quiero hablar de cómo reaccionamos ante esas críticas injustas, porque hay dos opciones, explotar o desaparecer. Y ninguna de las dos es la buena. Hay una cosa que debemos tener clara. Los conflictos no son personales, son comunicativos la mayoría de veces. Muchas críticas no nacen de una verdad absoluta, sino que nacen de esas percepciones que tenemos que no están bien comunicadas, y entonces es cuando recibimos esas críticas injustas que, siendo honestos, duelen más. Porque cuando alguien te critica con razón, vale, pues oye, es así. Sí. Pero cuando esa crítica es injusta, duele mucho. Y hay tres razones. Te voy a dar tres razones para que entendamos por qué las críticas injustas duelen más. La primera,
venga,
siempre tocan nuestra identidad. No estás discutiendo un hecho, sino que estás sintiendo que cuestionan quién eres. Y esto duele. La segunda, te pillan siempre sin margen. No estabas preparado para defenderte, no sabes cómo reaccionar, te pillan con el pie cambiado. Y luego hay una tercera, y es que generan impotencia. Sientes que no puedes corregir algo porque no es real. Esa crítica es injusta, no te la mereces, y por lo tanto no puedes solucionarlo. Una crítica injusta no duele por lo que dice, duele porque sientes que no es verdad. Y ahí es cuando tenemos esas dos reacciones que nos perjudican. La primera, atacar. Responder con intensidad, subir el tono, cortar a la persona que está hablando, defenderte con fuerza, incluso llevándolo a lo personal. Esto no aclara.
Obrís calaix de semel.
Exacto, de la mierda, más bien.
Sí, jo no ho volia.
Ah, bueno, és un
sí,
dicho.
Sí, era per no dir, clar, és que un dia, hoy tengo un día de miércoles, sí. Lo igual. Sí.
Pues eso, abres el cajón y pones el ventilador en marcha y todo acaba como acaba. Sí. Esto en realidad no aclara. Lo que hace es escalar el conflicto. La discusión va a más y no se encuentra una solución. La segunda opción que tenemos cuando nos critican injustamente es callarnos, tragárnoslo para evitar el conflicto. Y eso no soluciona nada, porque eso lo vamos guardando, lo vamos acumulando, y esto una y otra vez lo que va a provocar es que a la más mínima explotemos. Cuando una crítica injusta nos hace explotar o callarnos, la crítica gana siempre.
I això passa per el que deies, que no estan preparats per rebre aquesta crítica en aquell moment i la ràbia de no saber com respondre quan ens fa perdre els papers.
Correcto. Así que vamos a aprender cómo responder con inteligencia a una crítica injusta. Y aquí la clave está en no reaccionar, sino en responder. Lo primero que debemos hacer es bajar la intensidad, no responder en caliente. Podemos responder, pero lo tenemos que hacer de una forma tranquila y pausada, no respondiendo en caliente. Lo segundo que tenemos que hacer es pedir concreción. Si a alguien que nos critica injustamente le decimos, ¿a qué te refieres exactamente? Eso cambia por completo la conversación.
Y guanyes temps.
Ganas tiempo y, sobre todo, obligas al otro a que te explique exactamente a lo que se refiere. Tenemos que separar lo útil de lo que no lo es. Porque incluso en una crítica injusta puede haber algo aprovechable que nos enseñe, algo que nos haga mejores. Aunque la crítica no tenga razón de ser, siempre puede ir acompañada de un aprendizaje. Y lo siguiente que tenemos que hacer siempre es reafirmarnos sin atacar al otro. Una frase lapidaria, podríamos decir. Yo no lo veo así. Y ya está. Y esperamos a ver qué responde el otro. Cuando estamos en una discusión con una persona, después de que nosotros digamos algo que está llevando la contraria a la otra persona, debemos intentar siempre quedarnos en silencio. Porque estamos obligando a que el otro recapacite y reaccione. Y siempre digo que en una discusión muchas veces quien habla primero pierde. Si nosotros decimos yo no lo veo así o mi percepción es distinta a la tuya y nos quedamos en silencio, boom.
Porque moltes vegades aquestes crítiques venen, poden estar justificades per la persona que l'emet, però també pot ser que sigui per atacar-te, per treure-te tu de xolc, no? De nervis. Què passa?
Exacto.
Que si tu respons així com planteges, li passes la patata una altra vegada a l'atacant. I l'atacant, si no t'haurà de xerrar, és quan se pot equivocar i guanyes tu.
Exacto.
Perquè ja se lia i ja...
I se queden sin argumento.
Clar.
Porque el problema no es lo que dicen, sino cómo lo recibimos nosotros. Una respuesta calmada desactiva por completo ese ataque, por muy fuerte que sea. Ahora bien, hay una crítica que, aunque sea injusta, en ocasiones puede ocurrir que sea constante. ¿No conoces a alguien que constantemente está criticando, criticando, criticando? Claro, si la crítica se repite, si esa crítica injusta es continua y no es puntual, entonces aquí ya sí tenemos que intervenir. Y tenemos que intervenir, en primer lugar, identificando y poniéndole nombre a ese patrón. Si alguien nos critica injustamente de forma continuada, algo pasa. Si sabemos qué es lo que pasa, hablamos con esa persona e intentamos solucionarlo, perfecto. Pero si no sabemos qué pasa, lo que tenemos que hacer es poner límites, plantarnos. No podemos normalizar que una persona nos esté criticando continuamente. Tenemos que pararle los pies y aclarar qué problema tiene con nosotros. Porque no nos critica porque no seamos profesionales, porque no seamos buena persona o por cualquier motivo. Nos critica porque hay algo ahí personal. Si alguien te critica injustamente de forma constante, eso no es un comentario, eso es un patrón. Y aquí siempre tenemos que pararle los pies a esa persona. Y hay que hacerlo porque al final las críticas injustas no van a desaparecer, pero sí podemos cambiar cómo nos afectan y sobre todo cómo respondemos. No se trata en este caso de ganar una conversación, sino de no perdernos en esa conversación. Y como digo siempre, Juanmi, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
Meravellós, com sempre, David, aquestes píndoles de sabidoria que mos dus i que te serveixen a tu les conferències també, no?, per arreglar una mica el món. David, una darrera pregunta. En una situació on mos hem equivocat i ja hem respost malament, o sigui, ja hem reaccionat malament, val? Ja hem trabucat, ja hem tingut, no ens hem fet cas i ho hem fet malament. Se pot recuperar en una segona conversa? ¿O ya aquí un momento se ha perdido y ya está?
Se puede recuperar. Y hay una técnica que yo siempre utilizo, yo como todo el mundo, quizás yo más que el resto del mundo, meto la pata habitualmente en ciertas situaciones. Y lo que hago siempre es llamar después a esa persona para pedirle disculpas. ¿Por qué?
Porque no se espera.
Exacto, porque no se lo esperan. Y puedes hacer esa llamada que no te cuesta nada y decirle, no he estado bien, tenías razón, me he equivocado y me gustaría que pues nuestra relación o que nuestra forma de conocernos, de actuar, pues no sufriera por este episodio que acabamos de vivir. Esa llamada pidiendo disculpas es oro puro. No es esperada y siempre gusta escuchar a alguien cuando nos da la razón.
I jo te faig una pregunta que no esperes i que avui li faré a tothom. T'agraden els caragols?
Me encantan. Oh. Aparte, vivo en Sant Jordi i ja sabes que allí la Fira del Caragol és imprescindible.
Gràcies, David.
Hasta la setmana que viene. Chao, chao.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Anna Teresa Ramos, sexòloga humanista i educadora social, volem parlar avui d'improvisar o planificar. Quan hem de tenir intimitat amb la nostra parella, com és millor? Improvisar, planificar, les dues, i com fer-ho i de la millor manera possible. Teresa, com estàs?
Què tal? Muy buenos días.
Molt bon dia. Vinga, tenim uns minutets per parlar d'aquest tema que em pareix que és molt interessant. Planificar o improvisar?
Pues sí, la gran pregunta, ¿no?, que surge muchas veces también en terapia de pareja, pues todos en algún momento hemos dicho o hemos oído, ¿no?, de que es muy frío lo de planificar, lo de agendar los encuentros en la pareja, porque si lo haces así entonces no surge. Pero lo cierto es que no hay una forma correcta de vivir la intimidad. No eres más por vivir la pareja de forma improvisada y tampoco eres menos por vivir la sexualidad de forma agendada. Improvisar y agendar pues no son opuestos y pueden ser, la verdad, que pueden complementarse bastante bien. Vamos a empezar por la espontaneidad, ¿no? Estamos a muy, muy acostumbrados a idealizar la espontaneidad, ¿no?
Aquí en la gran vida fue molt.
Eso. Pues imagínate la relación íntima, ¿no? Pensamos que la espontánea es el ideal de pareja, ¿no? Porque además es nuestro referente más cercano, lo que las personas de alrededor nos suelen decir. Lo vemos muchísimo en las películas y en nuestro referente, ¿no? Que normalmente es toc, estás, sí, estoy. Entonces ya está, ya no hay nada más que hacer. Pero lo cierto es que la realidad es otra. Yo no veo a esas personas limpiar la casa normalmente, ni con grandes peleas, ni con estrés, ni con turnos de trabajo, ni con personas a cargo, ¿no? Y a veces esperar el momento perfecto hace que nunca llegue, ¿no? Porque también por las expectativas o por el miedo a dar la talla, ¿no? Bueno, ya mañana, sí que tengo ganas, pero ya mañana, ¿no? La improvisación tiene esa parte de frescura, ¿no? De mantener el deseo vivo, la sensación de proximidad, de unidad, de que la pareja está viva, de que vamos a la par, ¿no? De estar en activo. Y sobre todo relacionamos la improvisación con los inicios de la pareja, ¿no? De cuando hemos empezado, ¿no?
Como, ¿eso te han pedido?
Pero y también dependerá también a la edad en la que hemos empezado esos inicios, ¿no? Si hemos empezado muy jóvenes, la verdad que dormir toda la noche no nos importará. Ya. Estar sin dormir toda la noche no nos importará.
Yo tengo un amic, siempre tengo un amic, que el que fa es, se canvia de sofà. És a dir, hi ha un sofà compartit, no?, amb la seva parella, però de tant en tant se seu a l'altre sofà. I això és un indicador de, avui no vull rutina, vull algo diferent. Però l'altra part de la parella a vegades no agafa aquest... Clar, com podem intuir, com podem fer perquè sigui improvisat dins la rutina, com podem improvisar una situació d'intimitat perquè l'altra persona ho entengui? Perquè si improvisació, si no ho pactes, ha de sortir de les dues bandes, és a dir, s'han d'entendre, i quan una relació ja du, jo què sé, m'ho invent, 10 anys, és més complicat.
El problema aquí es que el código no es el adecuado.
Me explica bien, por ser.
Espero haberte entendido bien. Si uno de los dos se aleja en plan, me estoy alejando para que veas que esto es como una especie de maltrato sutil para que te des cuenta, y el otro es, mira, está teniendo su espacio, entonces ahí no estamos utilizando bien la comunicación.
Ya.
Entonces, lo suyo sería que al día, porque ahí normalmente genera un gran enfado, ¿no? Me estoy alejando para que vea, como no lo estoy consiguiendo, y te vas a la cama, tu amigo se va a la cama hiper enfadado, ¿no? Y la otra persona dice, bueno, ¿y a esta persona ahora qué le ha pasado?
Ya.
Sin embargo, lo adecuado sería al día siguiente poder hablar y poder decir, oye, ayer me hice esto, porque si no, los códigos no están siendo los mismos. Es importantísimo en pareja entender los códigos, porque si no da el resultado.
Per tant, ho acabes xerrant per dir, pues mañana. Y en el final pactes.
Bueno, pues ahí podría ser un planificado, sí. El planificar
estaba... Y se ha de complir después.
Bueno, vamos
o no.
A...
Porque si no, tornamos a los problemas.
Planificar está muy desacreditado. Venga. La verdad que es una opción bastante positiva, ¿no? Planificamos viajes, planificamos hoteles, ¿no? Entonces, estimular el placer de aquello de, bueno, hemos dicho para mañana, pues me creo esa fantasía, algo fresco, reduce los roces, porque sabes que hay algo, que va a haber un encuentro, ¿no? Y se prioriza, pues mañana me han llamado para una cena, pues voy a decir que no porque tengo esa parte, ¿no? Y además nos genera creatividad, preparamos el ambiente, las velas, los juegos, la fantasía, ¿no? preparamos la ducha, pero en ocasiones puede ser que eso no funcione, porque me encuentro mal, porque luego he tenido que ir a un funeral al que no quiero evitar.
O porque realmente no hi havia interès i l'únic que s'ha fet és guanyar temps per tornar a dir que no.
Bueno, ahí sería recomendable una terapia de pareja. Es decir, la intención en pareja es siempre intentar solucionarlo o qué ha pasado realmente con aquello, uh-huh. ¿no? Una planificación no significa que vaya a ser ya pim pam.
Ya.
Es decir, pues lo importante de una planificación es uh-huh. que vamos a estar juntos, que vamos a estar unidos, porque una de las dificultades que tiene la planificación es que las expectativas las ponemos muy altas.
Ya.
Y en ocasiones no puede ser. Tener ese espacio, yo me recuerdo una pareja que en ningún momento venían en tres meses y no encontraban ningún momento. Realmente ahí puede haber una evitación o una prioridad. Priorizo las amistades y priorizo otras cosas, ¿no? Lo importante es hablar de qué necesitáis, de qué ritmos se necesitan. Y lo que funcionaba a lo mejor hace un año puede que ahora no se necesite. Por eso es importante bajar las expectativas y poder ir hablando de lo que se va necesitando en ese momento. Mm-hmm. Van ocurriendo cosas en la pareja. Las parejas son bioorgánicas, entonces van surgiendo cosas, va surgiendo vida. Entonces puede haber cosas que, aunque sea de planificar, también podemos ir metiendo pequeñas cositas, ¿no? De improvisación, ¿no? Como ir mandando mensajes íntimos a lo largo del día, aunque esté planificado, pero te voy mandando esa píldora, ¿no? Para que sepas que estoy ahí.
Y esa otra parte de jugar, si no jugo no sirve de nada.
Estamos diciendo que las dos personas quieren y que tienen ese interés. También nos puede ayudar a hacer un bote con fantasías, qué es lo que queremos hacer. Puede ser desde ver una película y darnos un masaje, de estar solo abrazados, de darnos solo caricias en las manos o cosas ya más fantasiosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que solo nosotros sabemos lo que queremos y es importante que lo podamos hablar en cada momento.
Moltes gràcies, Teresa. Tornem a les 10:04 aquí, a La Gran Vida.